Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 29 de febrer del 2020. Mentre el pànic s'apodera de la nostra societat per culpa del coronavirus, nosaltres seguirem a la nostra i no en parlarem fins que es detectin, si es detecten, casos a la nostra comarca. Perquè a banda d'aquest virus apocalíptic, que no deixa de ser una grip una mica més contagiosa, a la nostra comarca segueixen passant coses, i és la nostra feina explicar-vos-les. En l'informatiu d'avui, emetem la segona entrevista de la roda de trobades amb els representants dels grups polítics presents a l'Ajuntament de Falset. Avui parlarem amb Maria Jesús Sánchez, portaveu de Falset.més. Així mateix, en aquest informatiu també us explicarem que el Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Priorat vol millorar la coordinació amb les diverses polítiques destinades als joves que s'impulsen des dels diversos ajuntaments de la comarca. També parlarem de la Fira del Vi, i és que l'organització ja està prement l'accelerador per tal que la 25a edició del certamen sigui tot un èxit. Avui ens farem ressò de que els Guiamets ha organitzat una setmana plena d'actes en motiu del Dia de la Dona Treballadora i que aquest vespre el Casal Carrasclet presenta el Llibre Negre de Jordi Martí. En els esports us explicarem que el Falset Esportiu ha demanat a la Federació Catalana de Futbol un tracte igual a la resta d'equips i repassarem el calendari dels equips de futbol i futbol sala prioratins d'aquest cap de setmana. Finalment, Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! Seguim amb la roda d'entrevistes als portaveus de les formacions polítiques que tenen representació a l'Ajuntament de Falset per fer un repàs a com s'han desenvolupat aquests primers 8 mesos de la legislatura 2019-2023. Avui tenim amb nosaltres, aquí als estudis de Ràdio Falset, a la cap de l'oposició i portaveu del grup de Falset.més, al consistori falsetà, Maria Jesús Sánchez. Bon dia, senyora Sánchez.
Hola, bon dia.
Començarem aquesta entrevista demanant-li una valoració general sobre aquests primers mesos de la nova legislatura.
Bé, jo crec que una valoració general, així a grosso modo, doncs, és inicial per fer-la. Vale? Entenc que el govern primer s'ha hagut de posar a lloc persones molt noves, persones que ocupen càrrecs que no ocupaven l'altra legislatura, una nova formació, on sumar César López, on l'Antoni Montaner passa a ser grup dels independents i per tant necessiten un temps d'adaptació. Jo a nivell genèric quasi que preferiria que entréssim en blocs i bloc rere bloc aniríem comentant, perquè ara moment només 8 mesos una avaluació genèrica, doncs bé, estan treballant, que és el que els hi toca i és per lo que la gent de Falset els ha escollit.
Bé, doncs, com vostè demana, entrem als temes. Si repassem una mica les diverses accions dutes a terme pel govern fins ara, hem de destacar que finalment s'han acabat les obres de la llei de barris. Vostè sempre va defensar que hi trobava a faltar un component social en aquestes inversions del pla de barris.
Sí, a veure, jo el tema de la llei de barris, el que vull posar, com que parlarem d'infraestructures durant aquesta entrevista, el que vull destacar d'aquesta llei de barris és l'exemple a seguir amb projectes municipals. És a dir, la llei de barris comença el 2010, estem al 2019, ens han fet tres fases, el comença un equip de govern amb un alcalde al capdavant, tothom sabem que és el Jesús Torralba, en la qual tenen aquesta línia, aquesta opció d'optar per Falset, s'ho treballen, presenten projectes, fan tota aquesta cursa per fer la transformació del nucli antic, però no tan sols urbanística, recordem que és urbanística, social i cultural, per tant aquí és un projecte molt més ampli, és a dir, transformació integral en tots els seus àmbits, en tota la paraula més gran del nucli antic. Llavors, com bé dius, és una capacitat econòmica molt gran, a més que es desenvolupa en diversos anys, en diverses legislatures s'ha demostrat, i que per tant han suposat bona part de transformació del nucli antic. Sí, és cert que ens hem centrat molt en el gruix principal de la totxana, no? Del totxo, de l'urbanístic, i aquest canvi hi havia de ser, no? Per donar valor al nucli antic, però el que trobem a faltar, és a dir, durant diversos anys, sobretot quan jo he estat al capdavant de llistes municipals, era l'aspecte més social. És a dir, el gran exemple va estar la creació de la taula de salut als barris. Salut als barris no era res més que una taula de salut, una taula en la qual tots els components, tots els membres estaven correlacionats amb la salut de, la nostra, de les nostres persones, de la nostra gent, dels meus infants, des de qualsevol aspecte, des de l'àmbit educatiu, representació d'escola i institut, des del CAP de Falset, des de salut mental, dels serveis de Pere Mata de Reus, a la biblioteca, degut a tota la seva tasca també que fa la biblioteca d'integració i de projecte Falset, que tots coneixem, no cal que jo ho expliqui, etc etc. SIAT, sumem-hi més persones, no? Llavors, clar, bé, molt bé, el tema totxo, el tema de transformació hi ha de ser, però el tema social, que és perquè ha estat, és el concepte de millorar l'aspecte social, cultural i urbanístic per, diguem-ne, pujar el valor d'aquests nuclis antics, i és el que realment hem trobat en falta.
Com bé sap, ara s'han obert les sol·licituds del POSC i el PAM per accedir a subvencions de la Generalitat i la Diputació, respectivament. L'Ajuntament de Falset ha presentat un projecte per renovar el carrer Miquel Barceló al POSC i la rehabilitació de la piscina municipal al PAM. Què en pensa?
A veure, vull aclarir també, jo vaig escoltar l'entrevista de l'alcalde, o sigui, ho tinc molt a costum de que abans escolto les entrevistes prèvies, sempre ajuden amb informació i tal. El tema del PUOS, recordem, és una subvenció que ve des de la Generalitat, que és a 5 anys, uh-huh. En la qual molt bé va explicar l'alcalde que ells han decidit que a la primera fase 2020-2021 la destinaran a la rehabilitació, no?, a la inversió de lo que és el cementiri, part del cementiri, aquells carrers, el magatzem que puguin posar, les terceres. És evident que el cementiri és un edifici on s'hi ha d'actuar i evidentment, doncs, amb els anys que té, doncs, és evident que no ho podem deixar abandonat, d'acord? Amb això estem molt d'acord, és a dir, han escollit aquest edifici, doncs ens sembla bé. El tema de Miquel Barceló és posterior, també recordar que és concurrència competitiva. Vull fer aquest matís perquè és molt important, és a dir, ara estan en fase el PUOSC de que els ajuntaments, els consells comarcals, qui vulgui presentar-se en aquest Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya que ofereix la Generalitat, el que ha de fer és sol·licitar que vol aquesta subvenció, presentar la proposta, llavors això els rebota en període de delegacions en el qual han d'acabar adaptant tots aquests projectes segons els percentatges o segons el capital o el com vulguis dir-li que se li dona
l'Ajuntament. Sí, és a dir, és una subvenció, diguem-ho així, sí. que va per punts. És a dir,
exacte.
Com més punts tinguis, millor.
Exacte, per tant els serveis tècnics tenen molta feina per fer atractiu tots aquests projectes i que els donin la màxima puntuació. Uh-huh. Si no és un hàndicap també, és a dir, comencem a reordenar el projecte que han portat perquè no arribem a prou. No? Llavors, el tema del Miquel Barceló, són tots conscients que és una artèria principal de Falset, on hi ha molt de comerç, on hi ha molta vida, on hi ha molta activitat, i se li ha de donar singularitat, està clar. El que passa és que el que a mi em preocupa realment és que estem obrint espais nous, estem invertint en espais nous, i tenim espais, infraestructures antigues, que no li estem donant aquesta èmfasi. Parlo, torno a recuperar Llei de Barris, és a dir, si no tenim prou capital en fer una inversió en una infraestructura de cop, es fan part del PUOS i després s'inverteix en un pla, fes un pla estratègic d'actuacions amb 4, 5, 6, 8 anys, impliqui un ajuntament, impliqui dos. Per exemple, és el pavelló. A qui em preocupa? Per què? Perquè encara tenim una part de la teulada, una part de la teulada que és d'Uralita. Si encara hi anem ara, que vingui el veí que vulgui, anem a veure la pista, fa pena. La pròpia instal·lació està... Clar, fa més de 30 anys aquesta instal·lació, hem de ser conscients, i per tant tens una macroinstal·lació en la qual s'han fet petites actuacions puntuals per part del pla Penta de la nuclear, i et trobes que dius, bueno, això perquè la nuclear, doncs, ha de fer aquestes inversions per fer aquests espais adherits a la nuclear en cas d'algun accident, però clar, perquè la gent no ho entengui, és a dir, tens un edifici enorme allà en la qual hi hauràs d'actuar. I per tant, doncs, bueno, Miquel Barceló, evidentment, perquè llavors singularitat en el carrer, augmentes també el que és l'atractiu a Falset, evidentment, però a part de ser atractius amb infraestructura, que sí, el que hem de fer atractius a Falset és amb promoció, amb turisme, amb cridar que som Falset i que val la pena estar a Falset, no? I bé, és una miqueta aquesta línia la que volem donar i recomanar al govern, si us plau, que tingui en consideració totes aquestes infraestructures antigues. O com a mínim, a nosaltres no se'ns n'han informat i potser entren en algun pla estratègic per, diguéssim, atacar, no? O diguem, no atacar, sinó a veure cap on van amb aquest pla de edificis com la residència antiga, doncs veurem què ens diuen.
Sí, que és una mica, però, el que passa amb la piscina.
Exacte, exacte. El tema, la piscina, són línies de subvenció diferents, el PAM ens ve des de la Diputació, en la qual l'Ajuntament també ha de posar part del seu capital, és normal. La piscina, doncs, celebrem, no?, aquesta decisió, perquè ja primera perquè s'ha d'adaptar, no compleix normativa des de fa molts anys, jo quan era regidora d'esports realment em va recaure la piscina a mi i anaven amb algunes valoracions que feien de les piscines de l'Estat de Catalunya i passava vergonya. L'únic que ens van elogiar bastant va ser quan van fer tota la part de clorificació nova, és a dir, la van posar com a exemple en moltes piscines de com havia d'estar un sistema de cloratge. Aquí sí que s'hi van deixar realment, van fer consciència de que allò s'havia d'invertir, no? La piscina, sostenibilitat energètica davant de tot i el tema sobretot de l'estalvi d'aigua, no? Al final hem de fer accions que vagin encarades cap al projecte municipal que volem i per tant jo crec que el tema sostenibilitat, tant ambiental com el tema de l'estalvi d'aigua és important.
Ara ho deia, demana que s'inverteixi també en edificis antics, però també una de les demandes que vostè ha fet reiteradament les vegades que ens ha vingut a veure i també als plens de l'Ajuntament ha estat la sala de rehabilitació que precisament està al pavelló, però que hauria d'anar a un edifici darrere del CAP.
Sí, 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 és que sumem, és a dir... És que jo, de veritat, em fa tanta vergonya seguir dient que tenim la sala de rehabilitació en el pavelló poliesportiu, totalment obsolet, ja fa 10 anys, les que siguin. És lamentable, és a dir, sembla ser que aquesta vegada potser sí, no? Asseguren que des de la Generalitat que potser sí se faran les obres, però ha sigut tantes vegades que ara sí, ara sí, ara sí, i no ha arribat. És a dir, jo he escoltat l'entrevista de l'alcalde, parlava del tema del despoblament, no? Com podem evitar un despoblament si no estem oferint serveis de primera? A la capital del Priorat, és a dir, les exigències al CAP, ho he dit moltes vegades en entrevista, les exigències de salut, d'assistència a les persones han augmentat. L'àrea bàsica de Falset, o sigui, el que és el CAP de Falset, dona cobertura a molts pobles de la comarca. Amb dificultats dels metges i les metgesses i tots els sanitaris que hi ha allà de fer la seva tasca, doncs realment amb els segurament tenen poc personal també, és a dir, felicitar tot aquest cos de metges i d'assistència a les persones perquè la veritat és que amb els retallats que estem tenint i com això no decau, no? Però l'edifici de la rehabilitació, o sigui, jo, o sigui, si l'alcalde, si cal, l'alcalde l'acompanyo, ells saben que estem col·laborant i que estem proposant en constructiu amb tots aquests 8 mesos de legislatura i si cal l'acompanyo on sigui. Per què? Perquè és que realment, o sigui, que ho vagi a veure qualsevol, però el tema del CAP de Falset bueno, és un dels factors importants i que hi haurien de fer més èmfasi i que vaig trobar a faltar que l'entrevista de l'alcalde no toqués aquest tema.
Un tema que preocupa és la qüestió de la gestió dels residus.
Sí, ja n'hi ha molts que preocupen de temes, eh? El tema dels residus, bé, vaig llegir la notícia, no?, que l'alcalde va anar amb els alcaldes de la Ribera d'Ebre, Móra d'Ebre, l'alcalde de Móra d'Ebre
i de Gandesa. Són unes reunions periòdiques que fan els alcaldes.
Sí, 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 no hi han estat d'acord i evidentment es posen pues, de manifest preocupacions i bueno, moltes vegades surten a estar propostes. Però també som conscients de que és un, bueno, és un hàndicap important pels ajuntaments, les exigències mediambientals augmenten, els costos són cada vegada més alts, s'han de prendre decisions. De moment no som coneixedors de que l'Ajuntament de Falset, o sigui el govern, hagi fet alguna proposta en ferm o hagin planificat una proposta en ferm a aquestes 3 comarques amb els alcaldes de la capital, no? A veure què passa, a veure què ens proposen. Bé, si realment ells creuen que és una bona opció, un pla B, o sigui, sortir del que és el consorci i gestionar en un altre sistema, nosaltres els escoltarem i si cal els ajudarem, val? Però bueno, a veure què passa. S'ha de dir també que el tema de la deixalleria, que tingui tothom clar que el pas important que s'ha fet aquesta legislatura és la cessió dels espais gratuïts, dels terrenys gratuïts, en favor del Consell Comarcal perquè pugui demanar el PUOSC. Evidentment, per demanar un PUOSC has de ser propietari dels terrenys i el Consell Comarcal no n'era. El fet de que Falset cedeixi, jo també vull donar com un avís o com una... Suposo que ho tenen clar, però és importantíssim reflexar que el fet de que és, diguéssim, es treguin la propietat i es treguin la gestió d'aquell espai, no eximeix la responsabilitat directa que té l'Ajuntament de Falset per gestionar tot el tema de residus amb la força que convingui, amb la rigorositat que convingui. És a dir, el fet de cedir no vol dir que em trec un problema, no. Seguirà sent tan responsable o més del tema de gestió, no?, del propi municipi.
Home, evidentment, la gestió dels residus d'un municipi recaurà
en el municipi, no? O sí. La manera com decideixi l'Ajuntament gestionar-ho.
Sí, el fet és que jo vull recordar l'alcalde que a vegades no ens relaxem una mica perquè entri el Consell Comarcal en funció, sinó sobretot també que la gent ho tingui clar, perquè es pensaran de que mira, han cedit i allò ja és del Consell Comarcal. No, la pròpia gestió del municipi és de Falset, és de l'Ajuntament de Falset i la rigorositat ha de ser de Falset.
Molt bé, m'ho ha anat explicant al llarg de l'entrevista. Ha parlat de promoció econòmica, de turisme. Quines polítiques proposen vostès en aquest sentit i que troben a faltar que per part del govern municipal?
A veure, el tema de la promoció econòmica, del turisme, està clar que s'han de generar accions, val? És a dir, i de veritat, des d'uns mesos cap aquí hem vist accions diferents a el que s'estaven gestionant. Nosaltres com a grup donem suport, col·laborem estrictament, promovem el que convingui, digue-li el que vulguis, estem a sobre, vale? I col·laborant en totes aquestes iniciatives que s'estan portant a termini des del mes d'agost fins ara, ja ho esteu veient, tu en parlaves també. El tema bàsic és generar accions que des de l'enginy, perquè de pressupost, ben poc. I s'està veient on l'associacionisme s'està unint en la línia de la promoció econòmica, que a més, no, ja no és promoció econòmica, és a dir, el que fas és atracció turística, en la qual hi ha una acció comercial després, perquè és evident, tenim visitants, que és curiositat, per tant, tota aquesta gent llavors es troba en serveis al municipi, i per tant, el que fas és amb productes amb un de territori, és a dir, priorat, el priorat som agricultura, som terra de vi, som terra d'olis, som terra de paisatge. Amb el teu cistellet d'or, el que fas és donar a conèixer el Priorat, no? Falset, la comarca, és a dir, entitats municipals i entitats comarcals estan sumant amb diferents projectes i la veritat és que estan tenint una molt bona acceptació i sobretot des de l'enginy i des de pressupostos molt ajustats i pràcticament zero, no? Com uns entitats o uns altres sumen per portar tot aquest tipus de propostes. Per tant, s'ha de tenir la capacitat de fer això, sumant a tota l'activitat municipal que pugui desenvolupar qualsevol regidoria. Falset ha de sonar i hem de donar a conèixer al món els nostres productes, uns més coneguts, com el vi, l'oli i el tema, doncs, sobretot tot aquest englobament de l'enoturisme, però també hi ha productes més desconeguts, no?, que estan causant curiositat i que es pot anar veient, no?, com es mou tot això.
Respecte als grans temes de comarca que diem, tot i que n'aprofundirem més quan la convidem a parlar com a consellera comarcal, però com veu la qüestió del despoblament? Fa uns moments em feia referència, com ho veu?
A veure, és un tema que preocupa i molt. Ja ho estem veient que són línies, jo crec que està sonant per tots els mitjans a nivell de polítiques d'Estat, polítiques de la Generalitat, enfront a combatre el factor despoblament. A mi em preocupa realment molt, perquè donaré dades exactes. L'any 2010 el Priorat tenia 10.140 habitants. Actualment, aquest 2019, 9.200. Anem a dir una bestialitat. Això és com si el poble de Marçà i Pradell desapareixessin en 10 anys. Fixeu-se, deixaríem de tindre veïns així, perquè realment aquestes xifres, quan toques aquestes dades, és quan es veu el problema, no? Per tant, és el que deia. Necessitem aplicar polítiques des dels municipis. Dins del pressupost municipal s'ha de reflexar. Jo aquí Falset no ho acabo de veure. És a dir, com combats des de la petita acció, perquè recordem que els municipis fan petites accions i que estan molt de cara al veïnatge i a millorar la vida de la seva gent, però com des de la petita acció podem aportar, no? Podem aportar coses, podem solucionar aquests temes, podem ser atractius, podem evitar que com a mínim el meu municipi, el que és Falset, no tingui aquest factor tan important. Evidentment s'ha de donar la mà al projecte de la Generalitat i al projecte estatal. Val? També les inversions recauen. És a dir, per part de la Generalitat, 2010, més de 6,5 milions d'euros, 2017, 700.000 euros, 2019, la proposta que és perquè es posin els pressupostos, una mica més de 2 milions d'euros.
Sí, 2,1.
Exacte,
2,4,
una mica més. A veure, hem de ser conscients de que, com deia abans, a nivell municipal, serveis de primera, un cap de Falset en primera línia. El tema de l'habitatge, m'agradaria, això és un tema que potser si haguéssim fet una tertúlia tipus de bal, l'alcalde ho podíem estar parlant i ens n'informarem una mica més.
Un dia ho farem.
Exacte. El tema dels habitatges, és a dir, un pla d'habitatges, és a dir, quins habitatges estan realment buits. És a dir, allò que fan del banc de terres, que estan posant mitjancers, o sigui, hi ha tot una estructura en la qual posen d'acord el propietari i la persona que vol arrendar, per què no fer-ho a falset? És a dir, bueno, mira quin tipus d'habitatge hi ha, perquè està buit, i l'Ajuntament inclús fer està de mediador, no ho ha de solucionar l'Ajuntament, però potser s'hi pot aportar un projecte en tema d'habitatge i tal. Per tant, fer fàcil l'habitatge a falset. El tema de l'escola, el Carles Brun tampoc no va parlar d'educació amb el tema del despoblament. Hi ha un tema que és important, que és el tema de la sisena hora. Jo no sé en aquests moments si s'està tramitant, si s'està lluitant per això. El tema de la sisena hora és importantíssim, que hi hagi una hora més d'escolarització per, diguéssim, conciliar el treball de cada casa amb els seus fills, és a dir, que les persones puguin anar a treballar i els seus fills tinguin una hora més lectiva i a més tinguin una hora més d'aprenentatge. No? Podríem sumar moltíssimes més accions amb el tema del despoblament, però hi ha una cosa que em preocupa molt més i és tota aquesta guerra dels agricultors, que déu-n'hi-do, que afecta un dels sectors importants per nosaltres, que és l'oli. Aquesta caiguda dels preus, aquest augment dels costos, la competència als tres països, barreres comercials, exigències ambientals, tot això està portant que el pagès estigui en una situació extrema i límit. I recordem, la comarca del Priorat es dedica al sector primari de l'agricultura, vi, l'oli, etc. Suposo, entenc que també a nivell d'ens comarcal, com el Consell Comarcal, seguríssim que vetllaran, no? Perquè pels interessos positius de la comarca. Però el tema factor despoblament és molt important i, repeteixo, l'Ajuntament de Falset hauria de marcar línies prioritàries perquè la gent no ens marxi. I també voldria afegir, amb el tema del despoblament, amb els serveis de primera que estem anomenant constantment, és el tema de la fibra òptica. És a dir, si volen ser atractius en el medi laboral, en el món laboral, la fibra òptica és importantíssima. Hi ha part del municipi que encara no tenen fibra òptica. I ho sé per usuaris, de persones que l'han demanat en punts que no arriba, i bé, excepte a la zona de l'associació Montsant, que allà s'hi arribarà, l'Ajuntament farà feina perquè tinguin aquesta connectivitat que s'ha de tenir, hi ha part de tota aquella zona del tancat que la connectivitat no arribarà, també a la zona del nucli antic. La pilota és que ara resulta que ho ha de gestionar Telefònica i al final s'estan passant la pilota i els mesos passen. Per tant, si volem controlar els factors de despoblament, hem de ser atractius en molts sentits. I el tema de la connectivitat i del tema tecnològic, hem de ser punters per ser atractius i perquè ens vinguin empreses al municipi i que la gent també pugui treballar des de les seves cases.
Tal i com vam fer amb l'alcalde la setmana passada, voldríem acabar l'entrevista demanant-li quina valoració personal fa d'aquest any, ja ho diré demà, al capdavant del seu grup a l'Ajuntament de Falset.
A veure, com tothom haurà pogut anar veient, si s'han seguit els plens, qui no, qui tingui curiositat per lo que estic dient, doncs que ho visita la pàgina de la Ràdio Falset, que allà estan tots els plens, i si no a la web de l'Ajuntament de Falset. Nosaltres hem començat una legislatura de treball, de molt de treball des de l'oposició, és a dir, propositiva, en la qual s'han entrat propostes via mocions. Ells també n'han fet arribar. Evidentment, nosaltres quan les hem vist també positives, igual que punts de l'ordre del dia en sumar, doncs allà hem estat i ells han estat també. D'acord? Es tracta d'això. A més, totes les iniciatives que t'estic dient de que donem suport i treballem per totes aquestes iniciatives de promoció econòmica, de turisme, de productes del territori. A priori, les relacions aquestes de moment estan bé. Val? I esperem que inclús creixi aquesta sintonia i que Falset és de tots i de totes. Jo el que sí que m'agradaria deixar aquí són preguntes i que arribin a l'alcalde, perquè segurament que m'escoltarà, i que jo sé que no havíem d'acabar així, però bueno, és el temps que jo també em vull tindre, i és el tema de que hi ha un tema que em preocupa i que no se'n parla. Què està passant amb l'abocador de Runes, que està totalment col·lapsat? Quin és el projecte? És importantíssim que això ho expliquin. Per què? Perquè si està col·lapsat i no tenim on fer-ho, hem d'anar a Vinebre, i això suposa augmentar costos tant a la persona que ho està fent com llavors es reverteix a l'usuari definitiu, o sigui, la persona que està contractant un servei d'obres. Jo és una cosa que m'agradaria que em respongués. M'agradaria que em respongués l'edifici de la residència antiga, de la residència vella. Què s'hi ha de fer allà? Hi ha algun projecte? Són qüestions que a mi em preocupen. El camp de futbol. És cert que ells han acabat d'executar unes obres per una subvenció, però hi ha un tema important. I és que hi ha una gespa artificial que té un temps límit de vida. És a dir, tot això li estic dient a l'alcalde perquè faci una planificació des d'allà, a llarg termini, amb els nens que siguin necessàries, i que planifiqui l'actuació des de l'àmbit pressupostari, on vulgui, però són bolets calents, patates calentes que estan aquí en el municipi, no? I bé, la veritat és que volia acabar aquesta entrevista amb aquestes preguntes i que espero que en algun moment doncs se'm responguin i que la gent també sàpigui, bueno, doncs tot aquest tema com està.
Bé, doncs queda dit, i si l'alcalde vol vindre a respondre les preguntes, a Ràdio Falset n'estarem encantats. Moltes gràcies, senyora Sánchez, per estar sempre disposada a vindre a explicar-nos la seva tasca a l'Ajuntament de Falset.
Gràcies a vosaltres, és un plaer.
El Consell Comarcal del Priorat ha decidit introduir canvis en el Servei Comarcal de Joventut, amb l'objectiu de millorar la coordinació amb les polítiques i activitats municipals de joventut que duen a terme els diversos ajuntaments de la comarca. És per això que les responsables tècniques del servei i els regidors i regidores de joventut dels pobles de la comarca ja han mantingut diverses reunions de treball, i en aquest sentit les reunions mantingudes miren de fixar una major cooperació entre les institucions, amb l'objectiu d'afavorir una acció més coordinada. Alhora, les reunions tracten d'acordar objectius comuns, posar sobre la taula accions a desenvolupar conjuntament i alhora estar al corrent dels serveis d'assessorament, suport, orientació i acompanyament que els tècnics i tècniques de joventut del Consell Comarcal poden prestar als municipis i recollits en el Pla Comarcal de Joventut. La Fira del Vi de Falset comença a prendre forma. Enguany, el certamen celebra el seu 25è aniversari, amb la qual cosa l'organització vol que la fira tingui un caràcter especial. La primera gran novetat té a veure amb el calendari, ja que la fira durarà més dies de l'habitual, ja que obrirà portes el dijous dia 30 d'abril a la tarda i es prolongarà fins al diumenge 3 de maig. En l'edició del 2020 es treballa per millorar les experiències de tast de vins en els diversos espais que s'habiliten durant els dies del certamen. Es tracta de garantir que els tastos es fan en les millors condicions possibles amb els vins servits de la millor manera. L'alcalde, Carlos Brull, explicava el passat cap de setmana, en l'entrevista a l'informatiu de Ràdio Falset, que un dels reptes és professionalitzar la fira.
Aquest any ja s'ha començat a treballar amb el nou espai de la fira, hi haurà novetats, hi haurà espais nous, hi haurà un lloc concretament nou on s'hi faran doncs, tota una sèrie d'actes adreçats tant als amants del vi com als professionals, com al públic en general, i bueno, creiem que serà una fira molt... Jo bueno, tinc ganes que sigui una fira molt... molt potent, que sigui una fira on el sector s'hi trobi còmode, com sempre s'hi està trobant, i on realment la gent pugui doncs, tornar a disfrutar dels productes que realment tenim, del producte estrella que tenim a la comarca, que és el vi, i que pugui trobar una representació molt, molt àmplia de tot el Priorat.
Una quarantena de cellers de la DOCU Priorat i la DO Montsant ja han confirmat la seva participació en la propera Fira del Vi de Falset. En l'edició de l'any passat, la Fira del Vi va reunir fins a 83 cellers, una xifra rècord. D'aquests, un 65% pertanyien a la DOCU Priorat i un 35% a la DO Montsant. L'organització de la fira afirma que el ritme d'inscripció al certamen d'enguany és molt similar al del 2019, amb la qual cosa aquest 2020 també s'espera una significativa concurrència de cellers. L'Ajuntament dels Guiamets ha organitzat tota una sèrie d'actes per commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora el 8 de març. Les activitats van començar ahir divendres amb la xerrada Les Dones del Moviment Republicà Irlandès, a càrrec de Mireia Ros, llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració. La conferència es basa en la tesi doctoral de Ros i gira al voltant de la importància i el paper que van jugar les dones dins del moviment republicà a Irlanda. La guiametana Neus Català, lluitadora incansable pels drets i les llibertats, també els de les dones, és la protagonista d'una exposició de la pintora Vicky Roldán. La resiliència de Neus Català intenta expressar a través de la pintura les emocions i els sentiments que va provocar en l'autora la lectura del llibre Un cel de plom de Carme Martí. L'exposició es podrà veure del 6 al 8 de març al Casal de l'Olivera. Els actes de la Setmana de la Dona Treballadora continuaran el dia 7 de març amb la representació de l'obra de teatre Witch, de la companyia Les Fugitives. Witch és una obra basada en un grup feminista que va existir a finals dels anys 60 a Nova York. El diumenge 8 de març, l'Associació de Dones dels Guiamets ha organitzat una caminada pel terme municipal que acabarà amb un vermut popular a la plaça de l'Església. A les 7 del vespre i davant de l'Ajuntament tindrà lloc la concentració i lectura del manifest del 8 de març, i a continuació, al Cafè de l'Ateneu, es projectarà la pel·lícula Mujercitas. Aquest vespre, el Casal Carrasclet presenta El llibre negre de Jordi Martí.
El llibre negre és un recull de textos anarquistes d'alliberament nacional escrits des de i per als Països Catalans. Els textos pretenen aprofundir en la memòria llibertària independentista i en l'anarquisme no estatista. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu denuncia un tracte desigual respecte al que tenen la resta d'equips de la Federació Catalana de Futbol. Ho demanava en declaracions al TN Comarques de TV3 el passat dilluns el president del club, Jesús Ferrer.
Ens hem vist perjudicats de forma arbitrària per part del comitè de competició i el que volem és que tinguem un tracte igual que la resta d'equips que formen part de la delegació Tarragona de Futbol. Ni més ni menys. Tenim casos concrets.
L'entitat se sent perjudicada per diferents decisions arbitrals i de la mateixa federació, una circumstància que han volgut denunciar públicament. Entre les situacions que el Falset Esportiu ha criticat es troba la resolució de la Federació Catalana de Futbol d'aplicar l'article 310.1 a causa de la impugnació del Riudoms del partit corresponent en no tenir l'entrenador del Falset el títol requerit. L'equip falsetà considera que l'article corresponent és el 311, que disposa una multa de fins a 200 euros i no pas el que es va aplicar, que considera que no es van presentar al partit. Una altra situació que el club també ha denunciat és la qualificació d'agressió verbal a una empenta del porter del Redis mentre que va clausurar el camp del Falset durant dos partits per unes agressions del públic que no consten a l'acte arbitral. Tot va passar en el partit del passat 26 de gener. La competició esportiva torna aquest cap de setmana després de l'aturada pel Carnaval. Així doncs, el Porrera rep avui a 4:45 al quart classificat, l'Hospitalet de l'Infant. El Falset Esportiu tancarà la jornada del grup 2 de Tercera Catalana demà a 5:00 PM enfrontant-se a l'Escuela San Pedro i San Pablo. Els juvenils del Falset Esportiu visiten avui a 5:00 PM el camp del Pare Manyanet, mentre que l'equip femení de la capital del Priorat rep des de 12:45 la Unió Astorga al Nou Domènec Aragonès. En futbol sala, des de les 12 del migdia s'està disputant el derbi prioratí que enfronta el Capçanes amb el Priorat Nord a la pista dels capçanencs. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem la setmana amb una situació tan variable en quant a l'estat del cel i en quant a variacions de temperatura i vent, però sense precipitacions. La sequera doncs, ha continuat aquesta setmana, tot i que la saturació de setmanes enrere continua. Per aquest cap de setmana la situació es presenta bastant variable. Tindrem el pas d'uns sistemes frontals molt debilitats que fregaran el Pirineu i aquí ens portaran nebulositat en alguns moments abundant i també possibilitat de que caiguin 4 gotes mal comptades, i amb aquests sistemes frontals també entrarà vent del nord i nord-oest, que doncs que faran que les temperatures tinguin variacions importants en pujades i baixades, doncs alternant-se aquests dies de cap de setmana i primers dies de la setmana entrant. En definitiva, de moment no es veuen grans alteracions en quant a possibilitat de pluges, la situació es mantindrà doncs amb aquest pas de sistemes frontals molt debilitats que tenen poques conseqüències, i unes temperatures, com dèiem, no massa baixes, si bé amb alternances de pujades i baixades de 2-3 graus. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1902, es registraven inundacions a Múrcia degut al desbordament del Segura i el Guadalentín.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la seva atenció. Els ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi bé!